A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, un quart i mig de 12 del matí, sense pressa però sense pausa, anem a descobrir els primers seriòfils de l'any. Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
I uns seriòfils, anem per feina, perquè en tenim tot de coses guardades, però bé, amb una sèrie que l'has definida com la sèrie del mes.
La sèrie de la que tothom en parla, diguéssim. HBO ve fort aquest mes de gener, i ha estrenat dues sèries d'aquestes potents que sonen a premis, que tenen molta audiència, i ara les comentem.
Doncs la primera d'elles, sense pausa, escoltem el tràiler.
Decidme, Ser Duncan el Alto. ¿Cuán buen caballero sois?
Ya veréis. Es por aquí. Venía por el torneo.
El torneo es para caballeros. ¿Eres caballero?
No soy un granjero.
Pues vistes como si lo fueras.
Ser, seré vuestro escudero. Y así me enseñáis. Todo caballero necesita uno. Y por lo que veo, vos más que ninguno.
El caballero de los siete reinos. Ja hem sentit el cavaller, ja hem sentit el seu escuder.
Doncs sí, tornem a Ponent, no? Aquest univers de George Martin que bueno, no sé si hem de parlar molt, però clar, va donar lloc a Joc de Trons, potser la sèrie franquícia per antonomàcia d'HBO. N'han tret una altra sèrie, la Casa del Dragón, i ara doncs El Caballero de los Siete Reinos és una altra sèrie ambientada en aquest món fantàstic. El tema és que no has d'haver vist les altres dues sèries per poder veure aquesta sèrie.
O sigui, és una prequela perquè està relacionada,
està,
no?
Està, diguéssim, en la línia temporal, si ens posem aquí una mica tiquismiquis, està entre La Casa del Dragón i Joc de Trons.
D'acord. Doncs, però no té relació directa en cap de les dues. Directa.
Directa no. Exacte. Si tu has vist Joc de Trons, hi ha moltes coses que podràs... No? Tens com més capes que pots detectar, hi ha més guinyos, saps una mica cap on anirà la història, però en realitat la trama no té absolutament res a veure. Són, a més, fins i tot ja ho sentíem al tràiler, no? El to que té aquesta sèrie és com molt diferent. No? Si Joc de Trons era una cosa com molt... molt intensa,
sí, transcendent,
no? Transcendent, i les polítiques, la traïció i la violència, doncs aquí és, serien com més aviat un... Estan basats en una sèrie de relats curts de Martin i agafa una mica això, no? Són sèries que... Són capítols, perdó, que ja són molt curts, fan com mitja hora cada capítol, i tenen aquest toc entre aventures, fantasia, una mica d'humor, una mica de melancolia, molta escatologia, vull dir, el primer capítol comença amb la música com molt de Joc de Trons, no? Que aquella era molt èpica, i ho tallen amb una escena escatològica que de seguida que et marca molt el to del que serà la sèrie. A més, estan aprofitant molt el tema de les xarxes. A l'inici del segon capítol ja està donant molt joc amb temes reels, de gent reaccionant a aquest inici del segon capítol, en un moment que en surt un home d'una casa com despullat, i bueno, això dona molt jocs amb el tema reels. I aquest toc com d'humor, d'aventura, i aquesta relació d'aquests dos personatges, no? un cavaller que és un cavaller errant, sense diners, una mica estaquirot, una mica naïf, i el seu escuder, que és algú com molt més intel·ligent, molt més despert, i que ja avancem que amaga... Vull dir, hi haurà un gir de trama on veurem una mica qui és aquest escuder. Doncs aquesta relació dels dos és el que fa avançar una mica... La dinàmica dels dos és el que fa avançar la sèrie. A més, està ambientada tota la sèrie, són sis capítols, amb un torneig. Vull dir, tot passa en uns pocs dies, amb un torneig que fan en un castell. I, bueno, qui li agradin doncs, aquestes sèries d'aventures, i sobretot a qui li agradi doncs, el món de Martin, veurà des dels Targaryen, els Stark, vull dir, estan tots per allà, però amb la gràcia de que no estan connectats amb la sèrie original. I donen com una mica més de profunditat a tot aquest univers que HBO ha detectat doncs, que funciona i que no deixarà anar. Vull dir, aquí anirem veient franquícies segurament, el que puguin estirar ho estiraran.
A capa i espasa. Exacte. A capa i espasa. El Caballero de los Siete Reinos, HBO Max.
Sí, que és una, perdó, és una de les tres, és una de les tres millors estrenes de la història d'HBO.
Doncs encara més garantia, perquè si l'han deixat bé vol dir que val la pena. Una mica diferent que Joc de Trons, sobretot, però l'univers és el mateix. Vinga, i no ens movem d'HBO en la següent estrena.
Empieza el festival.
Bienvenida.
Me tomé un tiempo. ¿Quién si no sacará esto adelante en 4 de julio?
Tu suplente ya ha llegado.
Me sustituye como jefa en mi excedencia.
Tengo ideas para mejorar el departamento.
Vale, a ver.
¡Dejadme salir!
¿Quieres comentarme tus ideas?
Buenos días. ¡Doctor Landon!
Tú podrías ayudar a Donnie en triaje.
¿Triaje?
Podremos cubrirte, llevamos meses haciéndolo.
Ya.
¿Cómo va por aquí?
Doncs ja queda clar que estem a l'hospital de Pittsburgh, al The Pitt.
The Pitt torna amb la segona temporada, la millor sèrie dramàtica, recordem, del 2025, segons els Emmy. També el millor protagonista, el millor actor dramàtic, el Noah Wyle, que fa aquest personatge que, diguéssim, seria una mica un alter ego del doctor Carter, aquest d'Urgències, que va fer famós ara fa molts anys. I, de fet, The Pitt doncs, té moltes coses que connecten amb Urgències. De fet, és això, és una hora, cada capítol és una hora dins d'aquest món d'un hospital públic nord-americà d'Urgències, on van passant moltes coses, moltes trames, un ritme d'aquests trepidants, imatges que, si com jo ets una mica allò sensible a la sang i aquestes coses, doncs, en tenim unes quantes. I bueno, és una sèrie que ha funcionat molt, és una de les sèries més esperades d'aquest any, i HBO doncs, ha aprofitat, ha estrenat una mica sorprenentment, potser ha estrenat dos dels seus grans, no?, dels seus grans noms en aquest mes de gener, el Caballero de los Siete Reinos i The Pitt. Uh-huh. La gràcia de The Pitt, a més, és una mica l'estructura temporal que té. Cada capítol és una hora i és tota la temporada es desenvolupa en un cap de setmana. O sigui que, en realitat, estem veient com, no?, concentrat en un cap de setmana, que és el 4 de juliol, que és festa als Estats Units, és una data on passen moltes coses, hi ha molts accidents, la gent que la lia i tal, doncs concentren tots aquests capítols en aquests 15 capítols, 15 hores d'aquest cap de setmana del 4 de juliol, i també és una mica la gràcia de veure com va avançant i aquesta relació entre tots els personatges. Rescaten pràcticament tots els personatges de la primera temporada i bueno, qui li agradin aquestes sèries de metges una mica adrenalíniques i realment amb personatges molt ben aconseguits, uns bons diàlegs, molt bon ritme, doncs The Pitt és la seva sèrie.
Doncs segona temporada de The Pitt, com deia en Camil, també a HBO. I vinga, canviem de plataforma, ens anirem a Disney+.
I'm the world's greatest goddamn advertisement for the hottest new super drug that makes you effortlessly beautiful.
Every night I pray for your death.
Can we play some yacht rock?
I got the beauty shot.
Is this real life? One simple injection to become a beauty.
Are there side effects? No!
Doncs ja ho han sentit. La sèrie es diu The Beauty, ja ho han sentit, una simple injecció i et provoca la bellesa.
Exacte, i acabàvem no sentint algú que preguntava i els efectes secundaris i sentíem un crit, no? Doncs és una mica el que va aquesta sèrie, que és una sèrie de Ryan Murphy, que és potser un dels grans creadors, no?, a nivell seriòfil dels darrers 20 anys. Per qui no ho recordis, es va fer famós, diguéssim, amb una sèrie que és Nip Tuck, que crec que es va fer a TV3 en el seu moment,
sí.
No? Amb dos protagonistes, que eren dos metges, dos cirurgians estètics, uh-huh. I per aquí també, en aquesta nova sèrie, recull una mica aquesta temàtica. Ha fet Glee, American Horror Story, Dahmer, vull dir, és un creador d'aquests que més li agrada provocar, no deixar indiferent. I The Beauty, doncs, em recordo una mica a la Substància, aquesta pel·lícula que es va estrenar, no?, l'any passat. I la trama és bàsicament aquesta, que hi ha com una mena de virus que a més es contagia per transmissió sexual, o sigui, és una ETS, on si tu el contraus, doncs tornes doncs, molt vell.
Molt maco.
Molt maco, als ulls dels altres. Uh-huh. El tema és que, clar, tot això té una contrapartida, hi ha uns efectes secundaris molt, molt salvatges i... La sèrie segueix una mica la investigació d'una parella de policies que investiguen una mica d'on ha sortit aquest virus, perquè a més hi ha un empresari que està interessat en vendre aquesta bellesa, no? I també farà el possible per evitar que els protagonistes doncs, puguin seguir investigant. I hi ha tota una trama de thriller, és una trama molt internacional, vull dir, anirem a Venècia, a París, a Roma, a Nova York, amb molt de glamour... moltes cares conegudes del món de la moda com la Bella Hadid, la Isabella Rossellini, i els protagonistes doncs, són Evan Peters, que havia fet amb Ryan Murphy Dahmer, la sèrie sobre aquest assassin sèrie, la Rebecca Hall i l'Aston Kutcher, que fa aquest paper, no? L'Aston Kutcher aquest eternament jove, que mm-hmm. a més sempre fa, normalment feia comèdies i tal, i aquí el veiem amb un paper una mica diferent, fent de magnat, d'aquest magnat una mica misteriós i que té uns objectius una mica foscos. Podríem dir thriller, una mica de terror i una mica de crítica social amb aquesta obsessió, no? per l'estètica, per la bellesa, per la imatge, no? Fins a on ens pot portar tota aquesta obsessió que, diguéssim, és una mica...
malaltissa.
Exacte, malaltissa i molt generalitzada en la nostra societat, no? Correcte. Amb el tema xarxes, etc.
Doncs The Beauty, que està a Disney Plus. I des de... Bueno, i anem a la plataforma domèstica. A Movistar i també en tema domèstic.
La línia entre el bien i el mal està clara, sempre lo està. Quien diga lo contrario es porque la ha cruzado y no quiere admitirlo.
¿Es que todo el pueblo trabaja para ellos?
No, todo el pueblo vive de ellos.
¿Quién vive aquí?
Los Salados, una familia de pescadores.
Aquí, ahora, las cosas van a cambiar.
No hay que ir detrás de las narcolanchas. Hay que ir detrás de los hombres fuertes de los clanes.
Ahora tienen jurada. Y no van a parar.
En Marbella los secretos duran poco. Y van a ir a por ti.
Este es el objetivo principal.
¡Joder, puta!
Quiero que acabe en la cárcel.
¡Dios de puta!
¿Qué pretendéis? ¿Que lo dejemos preso?
Que se van a cagar.
Ahora me quieren quitar,
doncs,
Rafita.
És la segona ja, oi? És la segona temporada, sí. De Marbella, Expediente Judicial.
Exacte, és una sèrie que es va crear a partir d'un article del qual se'n va parlar bastant del País, de Nacho Carretero, del periodista, sobre aquest paper de Marbella com... Bueno, els que tenim una edat recordem Marbella o la situàvem amb el tema
Jesús
de...
No? Gil.
Jesús Gil, la Jet Set, no? Gunilla Bombis, Marc, tot aquest mundillo. I l'article doncs, presenta Marbella com el que és ara, que és una mica seria la capital no oficial del crim organitzat, podríem dir quasi mundial. O sigui, cada màfia, per dir d'alguna manera, del món, té com la seva seu i els seus representants a Marbella, no? I arran d'aquest article, doncs, el Beto Marín i el Toni de la Torre, que són els responsables de la unitat, doncs van crear aquesta sèrie, no? Junt amb Carretero. La primera temporada seguia amb el Hugo Silva, que fa un personatge d'advocat, trepa, que es dedica a defensar doncs, tots aquests mafiosos, no? Una mica molta jeta, i com se'n van sortint una mica de tots els lius i tots els embolics amb els quals doncs, es anirà posant. I en aquesta segona temporada canvia el focus i la protagonista és la fiscal anticorrupció que està assignada, diguéssim, allà a Marbella, i és la que doncs, vol fer caure tot aquest entramat mafiós. I sap que la millor manera és, al final, doncs, anar pels advocats i per tota la gent que sustenta, no?, aquest món del crim organitzat. Natàlia de Molina és aquesta fiscal, el Hugo Silva el seguim veient com aquest advocat, i després destaca sobretot també doncs per això, per mostrar-te aquesta imatge d'una Marbella molt diferent a la que estem acostumats, i sobretot també per unes seqüències d'acció que són realment espectaculars, i més content que s'ha rodat aquí. Van haver de demanar un permís especial per poder rodar amb aquestes, el que li diuen les narcolanxes, no? Amb les que creuen l'estat, que estan prohibides a l'estat espanyol. Llavors van demanar un permís especial per poder rodar amb elles, amb policies reals, amb professionals, hi ha unes seqüències de persecucions realment
espectaculars. Que es veuen al tràiler, també, al principi.
Sí, sí. Uh-huh. La unitat ja tenia una mica això, que sorprenia per la factura, no?, de les seqüències d'acció, i aquí a Marbella doncs no es queden enrere.
D'acord.
Segona temporada, recomanable mirar la primera, no?, abans de seguir amb la segona. 6 capítols i d'una hora on retraten una mica aquest món i aquesta creuada de la fiscal per veure si se n'en surt.
És ficció, eh? No és farinya, això.
No és farinya. Bueno, sí, no és està basat en fets reals. Uh-huh. De fet, conec l'Alberto Marina, que és el guionista i el realitzador, i va anar a Marbella, ha tingut moltes entrevistes, o sigui, moltes de les coses que passen, ha tingut entrevistes amb gent del crim organitzat. Vull dir, és com molt realista, però evidentment la trama és ficció, no? No, és, no és com a Farinha, que sí que estan basats en personatges reals. Sí.
Vinga, doncs Marbella, Expediente Judicial, la segona temporada de Marbella, que està ja a Movistar Plus. I ara ens n'anem a la plataforma, diguem de les coses més diferents o més especialitzades.
Per conèixer-se, no?
Sí, exacte. Sí. També tenen altres coses, eh? Se n'han parlat força aquests darrers dies. I no la portem avui, aquesta.
No.
És igual, ni la direm. Vinga, Filmin.
¿No sientes a veces que eres el personaje secundario de una historia mayor?
Pues no lo he pensado nunca.
¿En serio sigues insistiendo en que solo vendes ropa en el colegio? No es que no estés familiarizado con... ¿Mamá?
¿Y qué vendes, hachís o María?
No vendo.
Tu padre es un fiera. Si tuviera que enfrentarse a 1000 tíos armados, lo haría sin pensarlo dos veces.
Que sepas que no es ni medio normal como te estás portando. Tienes un problema de ira. Deberíamos ir...
¿Qué hace él aquí? Te costó un montón de tiempo recuperarte. ¿Y ahora vuelves a jugártela saliendo con él?
¡Tío, se larga él o me largo yo!
¿Puedo dormir aquí?
Claro, tío.
¿Qué tal tu madre?
No sé ni lo que siento. No sabes lo que es vivir con alguien como mi madre.
Si quieres ser su padre, sélo siempre. No solo cuando te viene bien.
Vivo con Rania.
Genial.
No tengo casa.
Tío, ven aquí.
Doncs ja podem una miqueta ficar-nos en el cor. Potent és un noi de Brussel·les.
Potent, sí, és una sèrie belga, Filmin, entre altres coses, a part d'estrenar documentals dels Piolins, no?, que crec que és el que et referies abans, doncs destaca potser per això, no?, per portar-nos sèries que estan una mica, passen una mica de sota el radar, no són les clàssiques sèries nord-americanes o grans produccions, sinó sèries europees, moltes vegades molt desconegudes fora del seu país, i aquest és un cas d'una sèrie que s'ha catalogat com una de les millors sèries europees de l'any. I, bueno, ja ho sentíem al tràiler, no? Està ambientada en una Brussel·les, a més, que si abans parlàvem de Marbella, doncs ara també és una altra visió completament diferent de Brussel·les, no? Tothom té la imatge doncs, més institucional, no? La seu del Parlament Europeu. Doncs aquestes són els baixos fons de Brussel·les, on el protagonista, un noi de 14 anys, doncs decideix marxar de casa perquè, bueno, la seva mare té problemes d'addiccions, està amb una parella també que exerceix violència sobre ell, i ell marxa, i és una mica com sobreviu aquest noi amb els seus amics amb una Brussel·les doncs, difícil, dura, a un món molt complicat, i és aquest seguiment d'aquest personatge del Gigi, que és el protagonista. I, de fet, una mica ja el títol mateix ja ens indica per on anirem. No? Potent, vull dir, és el que sona, i és aquesta expressió que s'utilitza per, no?, per cada cop que passa una frustració o un cas ondena, diguéssim, com més violent, doncs aquesta expressió ja és una mica aquesta sèrie, no?, de personatges com molt atrapats amb situacions com molt complicades, de les quals, doncs, sense diners, sense suport familiar i tal, és molt difícil sortir. No és un drama, evidentment, té punts de comèdia i està basada en les vivències d'un raper flamenc, doncs és una mica autobiogràfic, i ell mateix s'ha dedicat durant 2 anys a buscar als actors, que són no professionals, que són també dels, de, no, de barris complicats de, uh-huh, de Brussel·les, ells mateixos han anat treballant el guió, vull dir, és una cosa molt col·lectiva, i el resultat és aquesta potent, doncs, una sèrie com... Qui busqui una cosa més enllà, doncs, és com... Pues una sèrie molt interessant.
Doncs potent, que ja es pot trobar també a Filmin. I no ens movem de Filmin.
Tú puedes, tío. Solo tienes que salir ahí y bordarlo.
¿Dónde he visto a ese tío?
Me parece que antes era terrorista.
Esto es muy fuerte.
Procuremos no hacer nada que le parezca raro. Los dos nos jugamos mucho en esto, Simon.
¿Por qué has dicho eso?
Adelante. El señor Kovac lo recibirá en el salón.
¡Estupendo!
Un remake de un superhéroe. No es exactamente lo que uno esperaría de un director oscarizado.
I tornem a entrar d'una manera també, diguem, pel lateral en l'univers Marvel. Hem dit Filmin, no és Filmin, és Netflix, i és Wonder Man, això.
Wonder Man, sí, sí, una de les sèries, crec que van per la fase 6, crec que és, de l'univers cinemàtic de Marvel, aquest univers que potser molta gent s'ha anat desconnectant, perquè ja per seguir-lo, no sé, has de... tenir no sé quantes enciclopèdies i altres per saber les relacions entre totes les pel·lícules i les sèries. I sí que és veritat que volen entrar, com has dit tu bé, pel lateral, no?, del món dels superherois. I ja ho havíem vist amb altres exemples de Marvel, per exemple, Bruja Escarlata, no?, que era aquesta sèrie, doncs, que en realitat era com un homenatge a la televisió, no?, als orígens de la televisió, a les primeres sèries televisives... I a She-Hulk, no?, que era també la història, anava més per una trama judicial que no pas del, no?, una sèrie de superherois. I aquí ja ho hem sentit, el protagonista és aquest Simon, que és un actor. És un actor que no és conegut, és aquests típics actors que estan, no?, a Los Angeles intentant trobar, treballant del que sigui, intentant trobar la seva oportunitat, i la seva oportunitat arriba a un càsting per fer una sèrie de superherois. O sigui, és com tot bastant meta, no? És una mica d'estudio, per entendre'ns, a la Marvel, no? El tema més, l'altre gir, és que aquest personatge aspira a interpretar un superheroi, però a la vegada té poders que no pot ensenyar, i llavors és una mica aquesta dinàmica entre vull aquest paper, és el paper de la meva vida, ho haig d'intentar, i a la vegada tinc uns poders que no puc ensenyar, tot fent una sèrie sobre superherois que tenen poders. Vull dir, és tot una mica, doncs, com una mica
mesclat
còmic.
Mesclat al cap, sí.
Exacte, una mica còmic, una mica del, com se'n riuen. És veritat que no amb tanta mala llet com d'estudio d'aquest món, no?, dels intríngulis de Hollywood, de com es fan les pel·lícules, de com es fan les sèries, i sobretot hi ha el personatge que potser és el més aconseguit i el més graciós, que és el Ben Kingsley, que es nota que s'ho passa pipa, que agafa un personatge que havia sortit a Iron Man 3, ell en aquella pel·lícula, ell fa de... Sembla que és el dolent, però al final es descobreix que és un actor interpretant el dolent, i en aquesta sèrie, doncs, fa d'actor fracassat, drogadicte, que és com una mica el mentor del protagonista, i és el que li dona els tips o els consells per intentar, no?, intentar que aconsegueixi el seu objectiu, que, recordem, és aconseguir un paper. No salvar el món ni fer grans fites d'aquestes de superherois, sinó aconseguir un paper en aquesta sèrie.
Doncs Wonder Man, que es pot trobar, com dèiem, a Netflix. I no ens movem ara, sí, de Netflix, la quarta temporada d'un clàssic del sucre.
We begin another season.
I should like great gossip.
The social season might look a little different this
year. No, no, no. You must begin the proper way.
Dearest gentle reader.
For the season's most notorious gentleman, Benedict Bridgerton, he must bow to that most powerful of forces, mothers.
You simply must marry. You have not met the right young lady.
I am charting a more venturesome course.
You're a rake.
All the eyes of the town will be on us
at my masquerade ball.
Can you imagine how beautiful a ball would be?
How horrible!
terrible it is to be on one's feet all night.
They will attend the ball tonight and they will not appreciate any of it. Just once. Just to have that feeling for one glorious night.
You could go tonight.
We will need to find me a good costume.
I anirà, anirà al ball. A veure...
Ens sona, no, aquesta trama?
Ens sona aquesta trama. Em sembla que l'hem vist unes quantes vegades. Hem de casar un dels fills dels Bridgerton, com té tants.
Exacte, cada, no? Cada temporada està centrada en un dels germans, germanes Bridgerton. En aquesta és la quarta i el protagonista és el Benedict, que seria una mica doncs, el, la bala perduda o el bohemi aquest que no vol... No vol cap tipus de relació, que ell passa per la vida una mica de puntetes i, evidentment, aquí veurem que es troba... No, a...
La seva mitja d'oranja.
Exacte. I com se la troba, també ho hem sentit una mica, doncs aquí juguen amb a la història narrada mil vegades de la Ventafox, no? El Benedict en un d'aquests balls tan...
Suntuosos
i luxosos, de... i amb aquest accent britànic els hi encanta, als americans. Amb aquesta època victoriana però totalment ficcionada, no? Doncs, es troba una misteriosa dona que va amb una màscara i doncs, allà hi ha química. La dona ha de marxar a les 12, en comptes d'una sabata es deixa un guà i és una mica la búsqueda de la recerca del Benedict d'aquesta misteriosa dona, la dama de plata, li diuen, que en realitat és com la, és una dona de fer feines d'una poderosa casa d'aquestes de Bridgerton, no em facis dir el cognom. Però bàsicament és com agafen sense cap tipus d'escrúpol a la història de la Ventafox i aquesta és la que anirà fent avançant una mica la trama dels Bridgerton, que ja sabem, vull dir, és una de les sèries més exitoses de Netflix i la gent també va perquè ja sap el pa que s'hi dona. I...
Ja sabem com acaba, eh? No l'hem vist, ja sabem com acaba.
No, i això és el que té una mica la seva productora, la Shonda Rhimes, no? Fa aquestes sèries de, que realment, Anatomia de Grey, per exemple, no? Sèries que saben molt bé el que fan, el que vol el seu públic, però saben donar-ho molt bé, ho presenten molt bé, ja sigui pues, amb les interpretacions, amb tota aquesta ambientació i que juguen molt bé amb aquest, no, els americans li diuen urst, no, és aquesta tensió sexual no resolta. Doncs la Shonda Rhimes és una mestra en això i això és el que manté doncs, la gent enganxada a veure si acaben o no acaben junts els dos protagonistes.
Doncs vinga...
Per cert que l'estrenen, com sempre, a Netflix, que arriba una sèrie potent, com Stranger Things, no la volen cremar amb la seva manera d'estrenar sèries, que és com...
Tot de cop?
Les posem de cop, sinó que estrenen per parts, per poder allargar una mica doncs, aquest, que se'n parli, com a mínim, una mica de la sèrie. La primera part s'estrena demà, el 29 de gener, que seran doncs, 4 capítols, i els altres 4 capítols s'estrenaran a partir del 26 de febrer. Doncs veurem la resolució d'aquesta quarta temporada de Bridgerton.
Exacte. Qui vulgui saber si es casen... Sí.
Haurà d'esperar al febrer.
Haurà d'esperar al febrer o no, perquè ho sap. Vinga, canviem de terç, podríem dir, de temàtica, de tot, i ens n'anem a Sky Showtime.
Dad?
Yes, bunny boy.
Can you teach me? Glad to be a salesman like you.
You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
What's that?
Me.
My dad. He's the best salesman in the world.
I have the finest range of beauty products known to mankind. 100% plant oils, natural fragrance. Barry White in a bottle.
It's a big bottle, isn't it?
Now, that magic!
You are joking, right?
Doncs és The Death of Bunny Monroe.
The Death of Bunny Monroe, sí. La primera temporada, i aparentment serà única perquè és una minissèrie, que és una adaptació televisiva. Si abans estàvem veient els Bridgerton, no? Que és tot un, doncs, un producte molt mainstream, doncs aquest, ja ho sentíem una mica al tràiler, és un producte molt indie, basat en una novel·la del músic australià Nick Cave, i que barreja una mica, doncs, un drama així familiar bastant intens amb humor negre i una reflexió sobre la paternitat, la pèrdua, no? El protagonista absolut és el Matt Smith, que és el Bunny Monroe, aquest del títol. Per qui no el conegui, doncs quan vegi la cara segur que li sona, perquè és ha estat a Doctor Who, ha estat a The Crown, i sobretot és conegut per la Casa del Dragó, no?, per fer aquest paper de... No, ara crec que és el Targaryen, però no sé quin, Daemon, crec que es diu Daemon, és aquest mig dolent, mig bo de la sèrie de Juego de Tronos. I és absolutament el rei de la funció, amb un personatge que va com bastant al límit en el punt de que tu puguis empatitzar, no? La història és que ell és un venedor d'aquests que va per les carreteres en els anys 70 per Anglaterra, es dedica a vendre productes de cosmètica amb dones, no?, amb mestresses de casa, a més s'acostuma a liar, doncs, amb moltes d'elles, i alhora, doncs, en el moment que la seva dona ha mort, doncs, se n'ha encarregat el fill petit. I el fill petit és el que acompanya una mica les andances d'aquest personatge, que a més veurà com els serveis socials, evidentment, volen treure-li la custòdia, i comencen una fugida amb cotxe per Anglaterra, una mena de road trip bastant, bastant boig. I és una mica la relació d'aquests dos protagonistes, no? El nen com innocent i el pare, que és una autèntica perla i que sí que és veritat que és un paper arriscat, perquè a vegades costa molt d'arribar a empatitzar amb les animalades que fa el seu personatge. Però Matt Smith té aquest punt de que pots empatitzar amb ell i a la vegada veus aquest costat com, no?, com fosc i autodestructiu, que és una mica la personalitat també del personatge.
Doncs The Death of Bunny Monroe a Sky Showtime. I vinga, i la darrera de les propostes per avui, tornem a Movistar amb una proposta que en el seu dia es va definir com arriscada, però que ho ha patat.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
Okay.
And Russia's Ilya Rosenov.
You're an awesome player to watch.
Yes.
Very good at hockey.
The best, probably.
You will be seeing each other a lot.
Yeah, Boston and Montreal play against each other often.
Roz, you gotta see this.
He's like a huge movie star.
Are there any gay hockey players?
None that have said it publicly.
Ты с кем-то сейчас встречаешься?
Нет. So, what's my name gonna be?
Даже не с Джейн?
Джейн.
Вы уже несколько лет переписываетесь. Я думала, может быть, это что-то...
Això és rus, Ja deixem-ho perquè ja ens estem perdent.
Ja l'anglès costa...
Sí, a vegades... Que em fa gràcia també la traducció que li hem buscat, perquè Headed Rivalty, és a dir, rivalitat calorosa, l'han titulat Más que rivales.
Sí, el títol en castellà, doncs, com moltes vegades passa, doncs, es perden moltes coses pel camí. I és una de les sèries de moda als Estats Units que l'ha patat, sobretot a nivell xarxes, entre la gent més jove. I m'agrada perquè és una sèrie com que desafia una mica tota aquesta dictadura de l'algoritme, no? El seu creador és un canadenc, el Jacob Tierney, doncs, que va presentar aquesta història, que és un amor homosexual entre dos jugadors joves d'hoquei patins al Canadà. A més, un és...
D'hoquei gel.
D'hoquei gel, exacte, que és l'esport nacional canadenc, per dir-ho d'alguna manera. I, a més, els dos personatges són d'equips rivals. Un és canadenc, l'altre, ja ho hem sentit, és rus. Amb escenes pujades de to, explícites, amb pocs personatges femenins, vull dir, tenia tota una sèrie d'elements que ell va anar a presentar, doncs, a grans plataformes, i a totes li van dir que això no era massa nínxol, no funcionaria. Va acabar amb una petita plataforma canadenca que es diu Crave, que té 4 milions de subscriptors només. Doncs d'allà, des de la seva estrena, l'ha patat, no? HBO s'ha fet amb els drets per estar als Estats Units, i a partir d'aquí la cosa s'ha explotat i és com una de les grans sorpreses seriòfiles de la temporada, com a mínim en quant a audiència i en quant a rebuda. A més, en un moment on als Estats Units, doncs, hi ha tota aquesta, no? Tot aquest clima polític i social que fa encara, doncs, que sigui, doncs, més rellevant que una història, doncs, LGTBI i sense complexos, doncs, l'estigui funcionant tan bé. Llavors, és una sèrie que tampoc té massa misteri, vull dir, és una sèrie per gent jove, on exploten una mica aquesta tensió entre ells dos, aquesta tensió sexual, que a més es veu, doncs, magnificada pel fet de que són rivals de dos equips que es porten a matar, i en tot això en un món hipermasculinitzat com és el de l'esport professional, i en aquest cas un dels esports doncs, més de machotes, podríem dir d'alguna manera, o que és la imatge que se'n té, que és el hockey, l'hockey sobre gel.
S'imagina el Messi Cristiano liats? Doncs la idea seria aquesta, seria la idea, eh?
Sí, sí.
Doncs es diu això, Más que rivales, a Movistar Plus, que la setmana que ve estarà disponible. I vinga, va, en els 3 minutets que ens queden, repassem. Sèries esperades per aquest primer semestre.
Podem parlar-ne molt més, si volem, de la següent setmana, però Eufòria, torna Eufòria, tornen els actors 4 anys després de l'última temporada, els actors ara són superestrelles mundials i tornen amb Rosalía fent un cameo.
Mm-hmm. També Bronca, The Boys, Widow Bay, Blade Runner.
Blade Runner, sí, la 2099, que és com 50 anys després de la 2049, a veure què ens sorprenen. A Prime, que s'ha especialitzat una mica en aquestes sèries com d'acció i de ciència-ficció. I després El Senyor de les Mosques, a Netflix, un clàssic, no? A més, com potser que està molt bé que facin una sèrie, sobretot ara, i a més, darrere hi ha el director d'Adolescents, o sigui que no se m'acut millor equip com per fer aquesta adaptació.
I també adaptació de El Cabo del Miedo.
El Cabo del Miedo, amb Javier Bardem, a veure si farà allò d'advocado.
Vinga, i un parell de cosetes més. Per una banda, les plataformes que s'adapten a l'àrea Trump.
Doncs, per desgràcia, sí, doncs ja s'estan notant els efectes de Trump a la ficció. Reclutes, que és aquesta sèrie que en vam parlar a Netflix, també d'una relació homosexual dins el món de l'exèrcit nord-americà, va rebre doncs, crítiques de la Casa Blanca i han decidit no renovar-la, una decisió que potser no aniria més si no fos perquè és la sèrie no renovada més vista amb diferència i de fet té molts més visionats que moltes sèries que sí han renovat, no? A més, es donava per feta la seva renovació. Havien parlat amb els actors i, de sobte, doncs, diuen que no es fa la sèrie. Tot en un moment per Netflix complicat, perquè ja ho hem parlat una vegada, no? Ara Warner vol comprar Netflix, el govern ha de donar ok per les lleis d'antimonopoli que el comprin, hi ha un altre amic de Trump que vol comprar Netflix, vull dir, hi ha tot un merder aquí que ha fet que, doncs, que hi hagi censura, que Netflix no s'autocensuri i decideixi no renovar una sèrie que els ha funcionat. I no és l'únic cas, a Apple hi ha una sèrie Savant, es diu, que és un... diguéssim, segueix a la gent que busca a terroristes d'ultradreta per les xarxes i coincidia la seva estrena amb l'assassinat de Charlie Kirk, es va suspendre i no hi ha data i no sembla ser que s'estreni una sèrie que té la Jessica Chastain de protagonista, vull dir, no és una petita sèrie de quatre amics, no és una gran producció d'Apple que ningú no en sap res i ningú diu quan s'estrenarà aquesta sèrie. Vull dir, el clima polític que es viu allà, la censura, l'autocensura, no? Doncs està fent que la ficció se'n presenteixi.
I que si els tres pilars de la democràcia americana són vida, llibertat i recerca de la felicitat, la recerca de la felicitat la mantenen, però la vida queda amb això de l'ICE queda com més d'allò i la llibertat, amb tanta autocensura, no sé què dir.
Crida l'atenció que sigui la gran paraula de Trump i a la vegada doncs, siguin els
El que més rep. Camil, gràcies. Fins al mes que ve.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, avui ple. Fins demà.
Al matí amb nosaltres.